Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
David Solans.
Bona tarda, són les 6. Ada Colau respon als banquers que amenacen en marxar de Catalunya que, si volen estabilitat, no desnonin i tornin les preferents. L'alcaldessa de Barcelona ho ha fet en una piulada al Twitter on també demana que la banca compleixi el que diu la Constitució sobre l'habitatge. Catalunya sí que es pot, Junts pel Sí i la CUP han censurat la pressió del sector financer a les eleccions. Els arguments estrictament econòmics els ha aportat el número 7 de la candidatura unitària independentista. El catedràtic d'Economia de la UPF, Oriol Amat, acusa bancs i caixes irresponsables per abonar-se al discurs de la por. Ho ha dit el Via Lliure.
Els bancs s'adaptaran al que realment aplicaran sentit comú i no deixaran perdre quota de mercat, una quota tan important com la de 7 milions i mig d'habitants, és a dir, s'imposarà el sentit comú. Ara, hi ha entitats que tindrien que replantejar-se els seus valors, la seva estratègia de responsabilitat social, perquè el comunicat d'ahir, en algun cas, per alguna entitat, es podria pensar que és una mica irresponsable socialment aquest tipus d'actitud.
Amat diu que és absurd assegurar que una Catalunya independent quedaria fora de l'euro perquè la moneda l'escullen els països. Ha posat l'exemple d'Andorra, que fa servir l'euro, o Panamà, que fa servir el dòlar. Unió Democràtica alerta que la independència podria deixar Catalunya sense corredor mediterrani ferroviari. Ramon Espadaler afirma que una sortida d'Espanya unilateral portaria Catalunya fora de la Unió Europea i impulsaria els estats espanyol i francès a desenterrar la travessa central dels Pirineus per l'Aragó. Barcelona, Nil Sant Martí.
El cap de llista dels democristians diu que no es tracta de discurs de la por, sinó d'una opció que els estats espanyol i francès veurien lògica davant d'una independència unilateral.
És altament probable que l'interès de l'estat espanyol i de l'interès de la República Francesa sigui precisament el de passar el corredor pel corredor central. Mirin quina és la realitat i mirin quins són els possibles interessos d'ambdós països.
La solució d'unió, ja coneguda, passa pel diàleg amb l'estat per garantir el corredor, però també altres inversions, com les dels accessos als ports de Tarragona i Barcelona i el traspàs complet de la xarxa de rodalia, amb les partides necessàries per posar la infraestructura al dia.
Ciutadans també ha tornat a alertar avui dels perills de la independència. Creu que la primera conseqüència seria un corralito. Albert Rivera, en un míting a Tarragona, també ha enviat els del 3%, literalment, als lleons. Més detalls, Adrià Santasusagna.
Ho ha dit des de l'amfiteatre Romà, on també ha advertit que els estalvis dels catalans estan en perill. Albert Rivera avisa que Artur Mas no pagarà les conseqüències del col·lapse bancari.
Tenéis que echar a los leones al 3% y a la corrupción. A los leones. A los leones con la corrupción, a la cárcel con los corruptos y a su casa a los que nos quieren enfrentar.
Un Albert Rivera que ha aprofitat la proximitat de les eleccions gregues per carregar contra Podem.
I deixem la política perquè els viticultors qualifiquen d'excepcional la verema d'aquest any. La calor ha afavorit la maduració del raïm i, en general, ha assolit una molt bona graduació. Això sí, serà més bo, però no se'n collirà tant. L'any passat es van collir 451 milions de quilos de raïm i aquesta temporada se n'esperen entre un 5 i un 10% menys. Lluís Grugués és el responsable de vi de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
El raïm està estupendo, està en un estat sanitari impressionant, vull dir, amb unes graduacions molt bones, amb un estat sanitari de glucònics zeros, unes acideses molt bones, gràcies al contrast que hi ha hagut d'aquests mesos de calor, doncs els ha fet madurar molt tranquil·lament, o n'hi ha puesto, els ha fet accelerar, però doncs, l'estat sanitari perfecte, correctíssim, del qual estem segurs que sortiran en guany uns grans vins.
La majoria de cellers ja tenen la barema en marxa, en alguns casos s'ha hagut d'avançar perquè no es facin malbé les varietats més primerenques. I ara els esports. Amb el Pau Arriaga.
Un gol de Benzema ha donat la victòria al Real Madrid contra el Granada al Santiago Bernabéu en el primer partit de la tarda. En uns minuts començarà el València-Betis a 8:45 Eibar Atlètic de Madrid i a 10:00 el Real Societat Espanyol. El partit el podreu seguir des de mitja hora abans a RAC1. A segona, el Girona ha guanyat per 1-2 contra l'Oviedo al Tartiere amb gols de Granell i de Jaime Mata. El Llagostera és l'altre equip català de la categoria que juga aquesta tarda. Els Oriol Alsina rebran el Tenerife en només 15 minuts a Palamós. El Nàstic jugarà demà contra el Mallorca a 5:00 de la tarda al nou estadi. En futbol internacional, el Chelsea ha guanyat l'Arsenal per 2-0 i s'allunya de la zona baixa. Els rivals del Barça a la Champions jugaran demà a la Roma a casa contra el Sassuolo, el Bayer Leverkusen a Dortmund i el Bate també a casa contra el Torpedo Zodino. Bàsquet en joc a Salou al Joventut Baskonia i a partir de 8:00 a Godella, València Bàsquet ICL a Manresa, tots dos partits de pretemporada. En handbol, el Freiking Granollers rep el Port Segon a 9:15 en partit de Lliga Sobal. Els de Carlos Viver voldran sumar la tercera victòria al campionat i el Barça Lassa ha viatjat cap a la Alemanya, on debutarà demà la Champions contra el Rhein-Neckar Löwen. I al Mundial de Rugby, el millor partit de la jornada, a les 9 de la nit, França-Itàlia, a Twickenham.
I el temps, el sol s'alternarà amb núvols inofensius a les comarques de Barcelona, de Girona i a l'àrea del Pirineu. La tramuntana es reforçarà a l'Empordà. Demà tornarà a predominar l'ambient assolellat i les temperatures seran semblants a les d'avui. Això és tot i tornem d'aquí una hora al punt de les 7.
RAC1. Aquest dissabte l'Espanyol juga a RAC1. A les 10 de la nit a Anoeta, Reial Societat Espanyol, quarta jornada de Lliga. Viu el partit des de mitja hora abans a RAC1 amb Eduard Batlle, Gerard Costafreda, Jaume Molló i Dani Solsona. L'equip de Sergio González ha de reaccionar després de la golejada encaixada contra el Reial Madrid. La Reial Societat encara no ha marcat cap gol en aquesta Lliga. Aquest dissabte, Reial Societat Espanyol. I per rematar-ho, tu diràs de butxaca amb la prèvia del Barça Llevant fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de la Caixa, Estrella d'Am, GoldenPark.es i BMW Barcelona Premium. RAC1. Tots som 1.
Així sona.
Reconcentrat.
Super Mario Bros. Ha fet 30 anys. Aquest estrany personatge que és Lampista, ja fa 3 dècades que... No em passo a parlar de l'antic Pistes avui. Ja fa 3 dècades que va saltant per les pantalles de les videoconsoles un petit personatge que s'ha convertit en l'emblema de Nintendo i en el precursor dels anomenats jocs de plataformes. Després de 30 anys, Super Mario ja té gairebé 100 milions de resultats al Google, ha venut més de 300 milions d'unitats dels 16 jocs que s'han fet durant aquest any i és la llicència de videojocs més venuda a la història de tots els videojocs. Els propers minuts farem un repàs del que ha suposat aquest joc i de com ha evolucionat en aquestes dècades. Per això hem convidat el nostre home de referència per parlar de videojocs, l'Albert García, redactor de tecnologia del Digital de la Vanguardia. Hola, Albert, bon dia.
Molt bon dia.
I també saludem Omar Álvarez, el portaveu a Espanya de Nintendo. Senyora Álvarez, bon dia, buenos días y felicidades.
Hola, muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Por haber pasado 30 años, Super Mario Bros., señora Álvarez, sopla las velas con muy buena cara.
La verdad es que sí, ha pasado. Bueno, señor Álvarez, no, Omar, directamente.
Vale,
no
os preocupéis. Bien, Omar, perfecto, Omar.
Sí, la verdad es que es para nosotros un orgullo y un honor el descubrir cómo Super Mario ha ido evolucionando durante estas 3 décadas y cómo todos los usuarios y la gente de la calle, los nuevos jugadores, siguen viviendo la experiencia que es jugar a Super Mario con la misma ilusión y el mismo cariño que cuando se creó originalmente.
Albert, ¿qué tiene de especial Super Mario que se ha convertido en una icona en 3 décadas?
És universal, és un personatge que automàticament comences a jugar i arreu del món es capta el seu llenguatge. Ara, fa poc ha sortit un videojoc nou, que ara en parlarem una mica, que t'ensenya a dissenyar nivells de Super Mario. I la gràcia és que no et cal aprendre com va el videojoc, perquè fa 30 anys que estàs com aprenent, no? Saps que un bolet et farà gran, saps que una estrella et farà invencible, saps que si entres per una canonada sortiràs per un altre lloc. Són coses que la gent ha integrat com dintre seu, i això fa que sigui com màgic.
Hola, David Brock,
bon dia. Bon dia.
Tu ets jugador de...
Ara ho he deixat, però jo de jove era...
Jo tenia la Nintendo clàssica aquella, que és la... com es deia allò?
La Game Boy.
I era...
No, però jo d'abans, jo comentava amb l'Albert que jugava aquella que era el Donkey Kong, que no és... No era Mario, pròpiament dit, no, però hòstia, ja era l'inici.
Oi, aquesta mare...
Que és aquesta que porta ell...
Que la penjarem al Twitter.
Sí, sí.
Que, madre mía, és que Omar m'està ensenyant la... Que és, com es deia això? La Game Watch, no es deia això?
La Game Watch del Mario Bros. La consoleta...
Exacto.
Abans de la
esto es lo que hace esto es lo que cumple 30 años, ¿no, Omar?
No, 30 años cumple Super Mario. Super Mario, como muy bien decís, antes, en el año de 80, el primer juego en el que Super Mario aparecía era Donkey Kong. O sea, en Donkey Kong, uh-huh. Super Mario ni siquiera se llamaba Mario, se llamaba Jumpman, y era el personaje que nosotros manejábamos para derrotar a Donkey Kong, que en este caso era el protagonista, ¿no? El entre comillas, el malo. Pero con los años, el señor Shigeru Miyamoto lo que hizo fue darle un universo propio a este personaje, un juego además donde cambiaba un poco la mecánica, que tú tenías que ir avanzando por el nivel, ir descubriendo pues esos nuevos niveles, salvar a la princesa, que era el objetivo de Super Mario, del primer Super Mario Bros. Y esto nace en el año 85, que es el Super Mario Bros. Canónico, el gran hit.
O sea, esto, Omar, Digo esto porque es
no,
una...
No, se rompe... No pots fer.
Ah, ¿no? Esto es... Esto... Perdón.
Lo ha roto, lo ha roto.
No lo ha roto nada. Esto sí. Es... Hola, Víctor, ¿eh?
Hola, bon dia.
Esto es... Això es posava amb una...
amb una consola, la primera consola domèstica famosa de Nintendo, sí. Que va ser coneguda aquí com la NES, que era una mena de capsa gris, per entendre'ns,
no
que tenia aquell mític comandament, molt mítica, i això que has tirat aquí en directe sobre la taula.
No, és que he vist la cara d'Albert i ja està tard. Vull matar el Basté.
Sí, sí. És que he tirat el cartutxo, saps, Omar? Això és el que fa 30 anys?
Això fa 30 anys, exactament. Que és, com deia l'Omar, és el... Al començament de...
Això va abans de la Game Boy?
Això va abans de la Game Boy, exactament. Uh-huh. I després va sortir per la Game Boy el respectiu Super Mario i per la resta de consoles de Nintendo han anat sortint. Però aquest és el primer i el famós. El que tothom li vindrà al cap quan pensi en Super Mario. Aquell cel de color blau, aquell personatge que es mou de costat. Aquest és el joc clàssic.
Si vamos a los orígenes, la aparición de Super Mario, Omar, tiene que ver con Popeye.
Sí, sí, correcto. Es una historia que no todo el mundo conoce, pero realmente fue en realidad la mayoría de obras maestras o de cambios en toda disciplina artística viene un poco por la casualidad. Originalmente el videojuego que quería trabajar Nintendo era una adaptación de Popeye, de adaptar Popeye a una recreativa, ya que realmente, como sabréis, Nintendo no llevamos toda la vida, 125 años haciendo videojuegos, llevamos pues trabajando en cartas, en juegos de mesa, en fin, un sinfín de productos relacionados con el entretenimiento. Y un momento en el que se querían adentrar en este nuevo sector tecnológico que eran los videojuegos, el paso lógico era a través de una licencia conocida, como era Popeye. Bueno, pues por una serie de problemas el juego no tuvo cabida, no se pudieron usar esos personajes, pero sí que se, digamos, la base jugable, lo que es la estructura de juego, se mantuvo y se lanzó, pues eso, como Donkey Kong. Entonces, este cambio fue lo que propició a tener que generar, digamos, entre comillas, crear un personaje nuevo, y en vez de ser el propio Popeye el que iba saltando por los niveles, era Super Mario.
¿Y por qué Mario y este vestido tan particular?
¿Por qué va vestido así? Bueno, pues para empezar, Super Mario tiene una profesión. Él es fontanero, es digamos un fontanero que acaba en el reino champiñón, ¿no? Que es este mundo de fantasía en el que nosotros jugamos. Va con un peto porque es como el elemento de trabajo y una gorra, bueno, pues para que no se le ensucie la cabeza o algo así, debe ser. O sea, él en realidad lleva un mono de trabajo. Aunque originalmente, esto es verdad, en el primer Donkey Kong su trabajo... según los manuales, y bueno, ya sabes, lo poco que tú tenías en su día para informarte dentro del universo del personaje era carpintero, realmente. Pero bueno, ¿ah? se cambió de profesión, al parecer pagaban mejor siendo fontanero y se quedó 30 años así ya.
Yeah. Una encuesta reciente ha determinado que Super Mario ya es más popular, atención, que incluso Mickey Mouse. Esto es un cambio generacional, evidentemente.
Sí, realmente... hay que pensar también que la popularidad de Super Mario dentro de lo que es el propio videojuego no tiene ningún tipo de comparación. O sea, podéis preguntar a Albert también, que sé que es un gran experto en esto, nos conocemos desde hace muchos años, que realmente Super Mario ha significado la puerta de entrada al videojuego para millones de casas, ya sea tanto con su serie Super Mario natural o Mario Kart. Mario Kart es el juego, digamos, familiar, el juego en el que te reúnes en el salón a jugar con uno, dos, tres, cuatro jugadores, rey, estrella indiscutiblemente de los últimos 20 años también. Con lo cual, es muy normal que la mayoría de los niños, que la mayoría de las nuevas generaciones, su primer videojuego, y por lo tanto ese recuerdo tan potente y tan interior que se nos queda, sea con Super Mario, con cualquiera de sus decenas de entregas.
El Víctor Amela va aconseguir parlar amb la persona que posa la veu a Super Mario, no?
Charles Martinet, un home que de jove va viure a Barcelona i parla l'espanyol perfectament. El que passa que mai ha doblat oficialment en castellà els jocs Super Mario, però ell podria, perquè parla molt l'accent, és un americà. I sí, em va sobtar la defensa que feia del Super Mario com un personatge positiu, sempre alegre, que dona bon rotllo. Jo he de dir que mai he jugat a Super Mario. Deu ser l'únic a tot el planeta Terra que mai
ho ha fet. Bueno, clar, això dona bon rotllo. No sé si dona bon...
Sí, bon... Home, sí que dona bon rotllo. Veus? Sí. Sí, 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 sí. De fet, el personatge que parlem ara, en Charles Martinet, el seu doblador oficial, que només dobla en anglès. Mario només parla en anglès, bàsicament. Diu quatre paraules, diu el seu nom i poca cosa més, ni tan sols en japonès. I sempre va a les fires i la gent doncs posa la veu de Super Mario i diu quatre frases i la gent es va a fer fotos amb ell.
I demana com... autògrafs.
Sí, 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 exacte. Figura.
És per com el Mario. Per les quatre frases que té.
Sí, sí, sí. Per les quatre frases literalment que té.
Frics, tots plegats.
I no s'ha dit que Super Mario podria ser gay. Això, o què hi ha d'això?
Comenten més que Super Mario el seu germà Luigi.
Luigi, ah, sí. Luigi.
Això diuen.
Vale.
Luigi, sí, sí, sí.
Tu no ho saps.
No, no puc contrastar.
No pots contrastar.
No, ni Omar tampoc.
No, no puedo declarar. No, realmente, no tienen ningún tipo de sexualidad definida en nuestros personajes, realmente. Es como muy bien habéis dicho, es como declarar pues, sexualidad pues a Mickey Mouse o a Pikachu incluso, no sé. Son personajes que son totalmente blancos en ese sentido.
A banda del personatge, la música s'ha convertit també en tot un símbol. Jo diria que és el joc que... tothom sap quina música sona. Durant aquests anys s'han fet un grapat de versions, a quarts de nou del matí ho sentíem, algunes de les quals podem escoltar ara, cantada a capella.
Esteu tots pirats.
Amb ukelele. Amb trompeta. Versió heavy. Però el súmum de la creativitat l'hem trobat amb algú que no té feina al gat pentina, que va fer una versió de la cançó amb 48 copes de vidre. Però la música ha anat evolucionant a mesura que anaven apareixent els nous jocs oficials de Super Mario durant aquestes 3 dècades. Aquesta apareixia només 3 anys després de l'original. A començament dels 90, la cosa ja sonava així.
Aquesta és la que me recordo més.
I el 96, la música tornava a canviar. L'any 2007 la cosa ja va un canvi bestial. Això és...
simfònic.
Sí, és sonic. Fa un parell d'anys, Super Mario sonava ja així. Sento una mica Maripau Huguet, eh?
O si és Moreno, també, sí.
I la més recent, la música de Super Mario Maker, que és el que ens parlava fa uns moments, que ara en parlem amb l'Albert, l'edició especial que s'ha publicat per celebrar aquests 30 anys. Aviam. Albert, de què es tracta aquest nou joc que tinc aquí davant del Super Mario Maker?
Doncs és aquest videojoc que va sortir a la venda aquest divendres, bé, aquí va sortir el dijous, evidentment, i que et permet, doncs, agafar aquests 30 anys d'història del Super Mario que hem sentit ara musicalment, i en comptes de jugar, que també pots jugar, la idea és que creïs pantalles. Us he portat una cosa que crec que és bastant il·lustrativa. Jo quan era petit això no existia.
Val.
I llavors jo jugava a Mario però no podia crear. I us porto aquí un exemple de que jo ja creava pantalles.
Sí, sí, sí.
En aquell moment... t'havies avançat.
En aquell moment...
Tu feies pantalles com si... hosti, que xulo.
Sí, sí, sí.
Com si caigués al mar, aquí ens dibuixés uns taurons...
A llapis.
Amb les muntanyes aquelles que fèiem amb el pic nevat sempre... Sí, sí.
Llavors, això ho creaves, ho dibuixaves, però no podies jugar-ho, no? Ara la idea...
Mundo número 1, número 4...
La definició és quin malalt.
Omar, aquí té un enfermo aquí, eh? De hace años, eh? Mare meva.
Sí, sí, sí.
Doncs amb una llibreta del Pato Donald, tot sigui dit.
Imagina't. No. Doncs ara ja pots, a banda de dibuixar-ho, imaginar-t'ho, que era el que feia jo, ara els més petits i també més grans poden crear-ho i jugar-ho al moment i compartir-ho. És la gràcia.
Que tu fas un dibuix i el Super Mario juga allà?
No, ho crees amb la Wii U. O sigui, crees amb la consola, amb la pantalla tàctil, vas posant, doncs, els diferents elements, i vinga, va, a jugar, la proves, i si et pots passar la pantalla, o sigui, si és possible passar-te-la, si no has fet una cosa que és impossible, la pots compartir amb la resta de jugadors i bueno, hi ha piques, hi ha...
M'ha dit que volies fer una demostració.
Tinc una coseta també a banda del Mario Maker que és molt interessant, que és aquest mateix concepte de fer pantalles, però que en aquest cas és una aplicació gratuïta, que la gent, doncs, si no té la Wii U i no se la pot comprar, doncs és molt interessant també, especialment pels més petits.
Com es diu l'aplicació?
L'aplicació es diu Pixel Press.
És una... Pixel Press.
Està per dispositius mòbils, per exemple, per Android i per iOS. Uh-huh. I mira, te vaig ensenyar com funciona en directe. És possible que no funcioni perquè és una mica com màgia.
Yeah.
Tu tens unes fitxes que pots baixar a internet i tu, en aquestes fitxes quadriculades, pots dibuixar el nivell en qüestió. Llavors, vaig a...
Jo aixeca, fes el que
m'aixeco vull. I faig aquí la demostració.
Sí, atenció. Aviam, s'aixeca, llavors agafa atenció, ve cap a la meva posició, peligro. Aviam, i aquí has fet tu... És al revés, no així, no?
Sí. Exacte.
I tu, aquí has fet uns dibuixos, tu, eh?
Sí, aquí fas uns dibuixos amb
seguint una... Això ho has fet tu, eh?
No, aquesta és una plantilla que...
Val, perfecte. I tu?
Ara, anem a escanejar-lo.
Sí. Agafa, molt bé, gràcies, Sala.
Fantàstic. Va. A veure si podem fer-ho així ràpidament. Ara estic com...
Sí, tranquil, no tenim cap pressa. No preocupis, tindrà la publicitat, tindrà la publicitat.
A veure.
Això acostuma a passar.
Estem quadrant el dibuix.
No sé què, l'atenció.
Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
11:35 minuts, aquí estem, ara sí que ho podrem fer això. Tenim aquí la plantilla que ha fet que ha dissenyat l'Albert, amb aquesta Pixel Press, que és l'aplicació. Apreta el...
Acosto poc a poc això perquè coincideixi. Aquí hi ha una sèrie d'ombres que potser ho dificulten.
Sí, l'ombra la fa el Sala.
L'ombra que fa...
No,
el propi iPad em sembla que ho dificultarà.
Sí, vols que ho posa't allà?
Ho vaig a provar des d'un altre lloc, si us sembla.
Sí, des d'un altre lloc, perquè teòricament el que fas és jugar amb aquest... si pots crear-ho tu mateix el teu sistema per poder entrar i jugar a la teva manera al joc del Super Mario. I aquí estem...
És difícil, amb l'ombra que hi ha ara mateix.
Vaja, hem fracassat.
D'aquí dalt és difícil,
hem
però...
Hem fracassat, ja, ombra. Vaja, però llavors això, aquí el que passa és que automàticament tu jugues amb el disseny que tu has fet.
Exacte. Llavors, és una cosa que s'està introduint en algunes escoles, ara que comença l'escola, sobretot als Estats Units, perquè és molt creatiu. Tu, primer, dibuixes la pantalla, ja us dic, ho he provat abans de venir, i funcionava perfectament, i una vegada la tens dibuixada, agafes el dispositiu mòbil, escaneges el teu disseny i jugues automàticament a això. No és tan complet, evidentment, com el Super Mario, perquè és un programa molt, molt més potent, té molta més gent darrere, però, escolta, és interessant i és gratuït i a la gent també li pot agradar.
Ha arribat aquest Super Mario Maker especial per recordatori dels 30 anys, però sembla que el FIFA arriba ja, no?
FIFA està d'aquí dues setmanes. D'aquí a una setmana, diria que... No, de fet, aquest divendres surt el Pro Evolution, el competidor del FIFA, i la setmana vinent sortirà el FIFA 16.
Tu ets més de FIFA o de Pro Evolution? Has de mullar-te...
Jo més de FIFA. Més de FIFA. Per el tema de que té més jugadors, més equips... I no sé,
m'agrada
més.
Omar, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cuando veas a Mario, dale recuerdos de nuestra parte.
Hecho.
Gracias, Albert. Hasta la próxima.
La Generalitat informa que aproximadament una de cada 5 persones fa un consum de risc d'alcohol sense ser-ne conscient, ja sigui bevent poc cada dia o grans quantitats esporàdicament. Planteja't si pots beure menys. Limita els dies en què beus alcohol, no en beguis fins al dinar, escull begudes de baixa graduació, combina'l amb begudes no alcohòliques, beu fent glops petits i no prenguis begudes alcohòliques per satisfer la set. No has de beure si ets menor de 18 anys, estàs embarassada o alletant, prens medicaments que interactuen amb l'alcohol, ni si has de conduir, treballar en llocs elevats o amb maquinària perillosa. Recorda que amb l'alcohol, menys és més. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la qualitat del nostre peix i marís fresc.
Tan bons com els preus frescos d'Hipercor.
Porcions de llom de salmó noruec de 170 grams aproximadament, al 50% de descompte a la segona unitat.
Acostuma't als nostres preus frescos.
També a Hipercor.es.
Renova els tàpers vells. Aconsegueix amb La Vanguardia una col·lecció de 8 tàpers Taurus, amb bomba per envasar el buit, 100% hermètics i amb 4 punts de tancament per conservar els aliments durant més temps. Emporta't el primer tàper amb la bomba per envasar el buit per només 1 euro amb 99 aquest diumenge amb La Vanguardia.
Peralada, el cor de l'Empordà.
Peralada respira història. Veniu a descobrir la vila medieval, a passejar pels carrers tranquils i sentir com les pedres dels seus monuments més emblemàtics us parlen.
Gaudiu de la gastronomia degustant els plats típics de la zona i descanseu en els allotjaments que té, on trobareu tot el que voleu.
Consulteu el web visitperalada.cat. Us volem oferir molt més. Volem que visqueu l'experiència de viure a Peralada.
Programa cofinançat pel FEDER PO 2007-2013 i la Generalitat de Catalunya.
Per la Mercè, La Vanguardia convida a la plaça de Catalunya. Dissabte 19 no et perdis el concert de RAC 105 amb Blaumut i Coriolà. Diumenge 20, vin a l'acústica amb Boveses, Tapet i Marieta i Buos. I dijous 24, final de festa amb La Cura dels Baus. La Vanguardia, diari oficial de la 20a mostra d'associacions.
RAC 1.
La primera pedra del vermut.
Amb unes llums de neon hauria de posar aquí les cartes dels polítics. I després, un gènere que també es porta molt últimament, que és la rectificació del que jo he dit, que no he dit, que he dit, però que ho he dit, però no ho he dit. Sí que ho he dit, però tampoc ho he dit gaire.
Les converses més amables les fem dissabtes i diumenges, de 12 a 2 del migdia, al vermut de la primera pedra.
A tothom té sobrenoms, doncs et diuen, amb un li diuen el cansalada i amb l'altre li diuen el pollo. Doncs
el pollo.
El pollo.
Sort que ets un noi, perquè no...
Sí, perquè si no seria...
La teva germana, com li deien?
La gallina jove.
Ah, molt bé.
Ell és la polla, però...
No, és sèrio, això no és sèrio.
No, això és la primera pedra.
Amb Jordi Margarit, esclar.
RAC 1, tots som...
Toni de la Torre, Pep Prieto, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Avui parlarem d'una sèrie que promet ser un dels èxits de la temporada, que ben callat al dir el nom a les 6 del matí.
Sí, no m'estranya.
Es va estrenar als Estats Units, que es diu The Bastard Executioner. I això de què va?
Això de què va? Això va, sense fer spoilers, això va d'un soldat de l'exèrcit d'Eduard I, segle XIV, que després de patir la crueltat de la guerra decideix deixar les armes i fer una vida de pau i tranquil·litat. Cosa que, evidentment, tenint en compte el títol de la sèrie i que té al darrere Kurt Sutter, creador de Sons of Anarchy, no aconseguirà. Això és
fa de pagès, per a més
és una evidència absoluta. Què és això a la pràctica? Això a la pràctica és una sèrie d'estil Joc de Trons, perquè no ho hem de negar, com Vikings, és a dir, el context ajuda a fer comparacions, però amb la personalitat del Kurt Sutter, que diguéssim és un individu que li agrada fer-t'ho passar malament per la via de la violència, el gore i l'escena desagradable. Només us diré que la introducció, l'opening de la sèrie és típica música, amb tot d'objectes de tortura de l'edat mitjana. Això és,
és molt gràfic.
La introducció de la sèrie. Què explica el primer episodi? Ràs i curt. Sí. Explica dues coses. Explica la història d'una venjança i explica la història d'un personatge que es posa en el lloc d'un altre. La primera és un pèl tòpica, perquè inevitablement una història de venjança a l'edat mitjana, bueno, ja podeu imaginar, s'ha fet mil vegades.
Recorda mil coses.
I la història de posar-se l'un en el lloc de l'altre és molt rocambolesc. El guió, per mi, és una mica la part una mica més fluixeta de la sèrie, però deixa la sèrie en un mapa de personatges que ve molt de gust veure què passarà més endavant. És un individu que està, bàsicament, treballant d'executor i convivint al costat de les persones de les que es vol venjar. Per tant, això et donarà molt de joc.
És molt violenta.
És molt violenta, sí.
Avui, per poder posar-nos al dia, ens hem llevat a les 6 del matí per veure-la.
Molt bé. Per passar-nos no això havia, amb l'esmorzar.
Sí. No havia vist mai tant sang i fetge a aquella hora, sí. Potser alguna discoteca que he anat, però, de veritat, és una sèrie molt frontal, sorprèn, perquè a més no és gens emfàtica, sinó que te la mostra amb una mena de...
Bueno,
això és el que hi ha.
Estil, no? És molt cru.
És molt cru.
És molt cru.
I la veritat és que, si sou pares, sense ser spoilers, ho passareu una mica malament amb una seqüència en particular.
Molt bé, va. Això és recomanable, eh?
Molt recomanable, de moment.
The Bastard Executioner. Però del que s'està parlant més és del comiat d'una sèrie que els fans són molt fans. Gent que conec que mira aquesta sèrie parla meravelles.
I entrega.
Meravelles, que es diu Downton Abbey.
From war and peace, Downton still stands. Downton Abbey, a mi sempre m'ha recordat quan els meus avis em parlaven d'arriba i abajo. És un fenomen similar.
És que la idea és justament és recuperar aquest tipus de drama.
De fet, un altre referent més immediat, que és la pel·lícula Gosford Park, de Robert Altman. És una sèrie doncs, que ja sabeu, històries creuades en un marc molt british amb grans actors. De fet, en aquesta temporada la gran notícia ha estat, que és l'última que s'estrena, que Maggie Smith, la veterana actriu, s'ha quedat a plató,
malgrat... Sí, després de d'estar amagant temporada rere temporada que marxaria.
També per un tema de veterania, és una dona molt gran que fa temps que anuncia retirades que no s'acaben produint.
És una mica, seré una mica, però és una mica poc creïble que el personatge de Maggie Smith hagi sobreviscut tenint en compte que la sèrie va saltant d'època en època.
Exacte.
I la senyora es manté igual, eh?
És com Immortales, una mica.
Sí.
Però s'ha de dir que és una sèrie que sí que és veritat que ha perdut qualitat, més que res perquè s'ha tornat molt formulària, però té uns seguidors molt fidels, jo no m'hi compto entre ells, ho admeto, vaig ser molt de la primera i les altres m'han acabat pensant una mica, però se li ha de reconèixer que és una garantia de qualitat, o com a mínim d'uns mínims de qualitat, en un tipus de sèrie que no es practica gaire. Per tant, en certa manera, el que ha aconseguit durant tant, i fins i tot ha tingut especials amb el George Clooney, és a dir, que ha aconseguit molta boada internacional, per tant, se li ha de reconèixer que ha creat una marca d'ella mateixa tractant un tema i tractant una època que no és massa fàcil de veure en televisió.
Bueno, anem a casa nostra perquè torna... Torna, clar. Do you recall when Eric Garman had an idol
pro? Or when Chip left to join a call and travel around the globe? South Park, sí. Bueno, torna, no se n'ha anat mai.
Clar, quantes sèries porta? Quantes temporades?
Doncs, mira, ara estrena aquest divendres a Comedy Central la temporada número 19.
19?
19.
Deu ser la que més ha durat, no?
Però
la sèrie?
Està... Bueno, els Simpsons.
Sí, va, Simpsons. Sí, va, Simpsons. Simpsons, sí, clar.
Però, home, però és... amb tanta irreverència no en trobaries cap que durés tants
anys. No, però un dia hauríem de parlar de les sèries més llargues de la història de la tele.
Ah, com vulguis, sí, mai tant.
No, perquè, esclar, aquesta estaria...
Hi ha llista.
Simpsons, evidentment, però aquesta, per tant, vol dir que aguanta molt bé l'audiència.
Bueno, és que és, als Estats Units, el seu canal Comedy Central, és la sèrie més vista encara ara, encara, i de fet l'han renovat ja fins a la temporada número 23.
No m'ho puc creure.
Sí, sí.
Per 4 anys,
estarà
és
renovada,
a dir, la fe que hi tenen és rotunda,
renovada. Cost per episodis molt baix...
Audiència alta.
Audiència alta, per tant, tiramilles. És igual que creativament...
I que la gent sap què hi troba. Sí, clar, al final, sí. La gent que s'hi enfronta, què va veure?
Irreverència.
Irreverència, sí, sí. Gags racials, gags de
crèdols,
etcètera.
És veritat que arribats a aquest punt, la irreverència, que fa uns anys era molt irreverent, ara ha deixat de ser... O sigui, el Kenny ha mort, diguéssim, ja ha arribat a un punt d'extenuació.
I els vòmits, etcètera.
Però, bueno, escolta, si et ve de gust mirar això, doncs aquí ho tens.
Home, sempre fa riure. Una cosa a favor seu,
sí,
és que sempre fa riure.
Quan, divendres?
A divendres aquí, sí, 3 dies després dels Estats Units, molt ràpid.
Canal Plus Sèries, que estrena Gotham.
La casualitat ha volgut que dimarts de la setmana vinent arribi a Espanya Canal Plus Sèries Gotham, aquesta sèrie que explica els orígens de Batman just després de l'assassinat dels pares de Bruce Wayne, és a dir, veiem un Batman sense uniforme, perquè és un nen, i explica més, se centra més la sèrie en el comissari Gordon i els seus, les seves primeres passes com a comissari i com s'enfronta a la corrupció. Estones. Jo que sóc molt de Batman, t'haig de dir que, si bé estones aconsegueix respectar l'imaginari dels còmics, inclús aportar-hi certa llum, n'hi ha d'altres que es torna una sèrie molt procedimental i formulària, perquè és, al final no deixa de ser una sèrie policíaca típica. La segona temporada, deia que la casualitat ha volgut que arribi a Espanya al mateix temps que s'estrena la segona temporada als Estats Units, que hi ha la gran novetat de que hi apareix el Joker, que és el que estan venent com a gran
sí, però,
aportació.
Però anem així, eh? És a dir... Gran novetat de la temporada, apareix per primer cop al joc. És a dir, anem
a més,
gota a gota, eh?
Hi ha una altra aportació a la sèrie que han fitxat a Morena Baccarin com a fixa, que és l'actriu que feia de dona de Brody a Homeland, i que la veritat és que ha introduït un component amorós que crec que aguanta més bé la sèrie que no pas al principi quan navegava de manera més desorientada.
Hi ha una entrega de premis que fa anys era pràcticament ningunejada, perquè, a més, quan parlen de grans gales, el primer que et ve al cap són els Oscars.
Oscars. Sí, sí.
Després et venien els Tony, en aquella època venien els Tony, i ara hi ha els Emmy, perquè els Emmy premien les sèries de televisió. I, per tant, estem parlant de tots els fans de les sèries. Aquesta matinada, la matinada del diumenge,
el dilluns,
s'entreguen els Emmy de les sèries. Per tant, nosaltres el dilluns farem un especial de sèries a les 11 per parlar dels premis Emmy. Clar, hi ha molta gent que no en té ni punyetera idea de qui han guanyat aquests últims anys. Però, per exemple... I hi ha, com passa com els Oscars, que hi ha gent nominada ja o...?
Sí, hi ha nominacions. De fet, aquest any serà un any molt curiós perquè els Emmy han decidit canviar normes.
Ui.
Això per començar. Els Emmy tenien un problema en els últims anys, que és que les sèries, la indústria, ha evolucionat molt de pressa i els Emmy, doncs, hi havia coses que quedaven una mica antigues. Per exemple, la divisió entre drama i comèdia, en els últims anys, que existeix, és molt popular aquest gènere híbrid anomenat dramèdia, quedava una mica en territori de ningú.
Sí.
Aleshores, què han fet? Han decidit que les, els drames són sèries que arriben a l'hora i les comèdies les que es queden a mitja hora. No és la millor decisió del món,
no,
penso.
És comparable a allò de les minissèries i les sèries.
Sí, una altra cosa que han fet, per exemple, True Detective, si recordareu, l'any passat es va presentar com a drama, quan en realitat és una sèrie en format d'antologia. Cosa que va mosquejar una mica a Breaking Bad, que volia assegurar el, no,
el tret.
Sí. I True Detective complicava. Què han fet aquest any? Doncs han canviat la categoria de minissèries i l'han convertit en sèrie limitada. I això inclou minissèries i antologies. És complicat.
Complicat l'antologia,
sí. A banda d'això, han augmentat el nombre de nominats de drama i de comèdia. Eren 6 i aquest any són 7.
Val.
Han pujat...
Sí.
Però una hi ha una cosa amb les sèries que no et passa amb les pel·lícules. És a dir, quan les sèries... Hi ha sèries que poden durar 2 o 3 temporades per entendre's que són meravelloses, però quan s'acaba, si resulta que n'hi ha una altra sèrie que aquell any ha tingut molt èxit, una sèrie que és magnífica, se'n va, acaba, i no ha guanyat mai cap premi.
Ah, sí, tant.
No, i pot passar que una sèrie que s'ha cancel·lat per falta d'audiència, però que té qualitat, com que els Emmy tenen una, com els Oscars, una vocació molt industrial, pot passar que no es vegi reflectida en premis, que això també va, és força injust.
The Wire, que és la sèrie que tothom se genolla, sí. Jo primer...
Sí.
No han tingut mai un Emmy en sa vida.
És el Hitchcock dels Emmy.
Això passa. Cal tenir en compte, però, que el que es premien són, que això és important, episodis. No la sèrie sencera, ni la temporada sencera, sinó l'episodi que es presenta als premis. Això és important perquè...
O sigui, la millor sèrie no, és el millor episodi de sèrie. Quan diem millor sèrie estem equivocats.
Però igualment es fa, hi ha l'equívoc. Quan guanya el premi de millor sèrie, la gent diu és la millor sèrie. S'ha de dir que aquest any, a més, hi ha curiositats. Per exemple, Tatiana Maslany, que finalment l'actriu d'Orphan Black, que hi havia una campanya viral demanant que la nominessin, perquè interpreta... Està nominada. I en la categoria posa Tatiana Maslany per nombrosos personatges a Orphan Black, perquè com que interpreta clones, és molt gràcies que hagin fet justícia a la nominació.
Val.
Podria ser també l'any de...
Jo crec que serà l'any de Joc de Trons.
Ah, sí?
Si em preguntes.
De Joc de Trons, aviam, una cosa. Si us puc preguntar allò que passa amb els Oscars. La sèrie més nominada, no cal que digueu quantes nominacions té. Les més nominades, quines deuen ser?
Home, diria que la més nominada és Joc de Trons.
Sí, seguida però ja ho era l'any passat, però perquè hi havia els apartats tècnics.
Sempre. De fet, els Emmys fan una clàssica divisió.
Sí.
Entreguen primer els premis tècnics i el dia de la gala entreguen els premis, diguéssim, més populars.
I han entregat els premis tècnics?
Han entregat els tècnics i Joc de Trons ha arrasat. Ha arrasat, però arrasa cada any en premis tècnics.
Clar. Això passa quan Jurassic World és probable que ja podem dir que segurament tindrà un Oscar.
A menys que entri Star Wars a la competició, que hi ha el rumor que l'estrenar-se abans de Nadal podria entrar a la competició.
L'altre gran candidat aquí és Mad Men. Mad Men, recordem que va guanyar 4 anys consecutius. Després va perdre el favor dels Emmy i aquest any s'acomiada, 7a temporada, i podria acomiadar-se per la porta gran, si no la sèrie, com a mínim John Hamm.
Clar, llavors el que estan fent és, bueno, com que ha tingut una sèrie de molt èxit i tal, no sé què, i no li han donat al protagonista, doncs li donarem a la protagonista com si fos un homenatge.
Correcte.
Per tant, un punt de trampa.
Per mi és l'icona, per mi és l'actor que ha fet coneguda la sèrie.
Home, és que John Hamm ha estat nominat 6 vegades, eh? Aquest any va l'any número 7.
Tyrone Lannister té Emmy?
Sí, home, i tant. Peter Dinklage, és l'únic que ha guanyat Joc de Trons, són secundaris. Perquè els premien com a secundari.
La Khaleesi, no?
La Khaleesi no. Ha estat nominada.
Està nominada només.
Però premiada no. Jo els hi donaria tots cada any, però...
No, jo tot ens ho té difícil, perquè els Emmys tenen, ja no de fa uns quants anys, sinó tradicionalment, una al·lèrgia compulsiva a qualsevol cosa que es pugui ser considerada de gènere.
Ja comencem.
És a dir, sí.
Els Oscars també ho té, això, eh?
Ciència-ficció i alguna cosa que sembli fantasia... ho tenen molt complicat. Però també és veritat que Joc de Trons ha arribat a un punt de popularitat tan gran que podrien inclús arrebessar aquesta franja.
Perquè els permet prestigiar la sèrie.
Sí. Estem parlant amb dues persones que han estat al rodatge de Joc de Trons a Girona, a la zona de Girona, un és gironí com és el Pep Prieto. Se sap alguna cosa més? Renovaran? És a dir, a Girona? L'any que ve tornaran a Girona? Quin món hi havia? Quin regne hi havia a Girona?
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Per no acabar de fer-nos més pesats del que som ja en Joc de Trons, a Girona la voluntat és que continuï un any més, perquè no hi ha hagut incidents, sembla, no?
No, ha estat molt tranquil.
La veritat és que...
la gestió ha estat...
Malgrat els primers compasses, les primeres passes que hi havia, aquella cosa de, bueno, és un rodatge molt hermètic i s'ha d'entendre, la veritat és que el grau d'interactuació entre l'equip... Ja no només parlo dels actors, que al Twitter trobes moltes fotos i molta predisposició a deixar-se fotografiar pels fans, sinó el propi equip tècnic. És a dir, el grau de presència de la ciutat i la vida en el centre de la ciutat ha estat increïble. Jo crec que això també és la traducció d'una bona atmosfera de treball, perquè si ells veiessin que la ciutat ha estat hostil o la manera de gestionar-ho, però jo crec que
no anirien de bar en bar, perquè van de bar en bar.
El que més em sorprèn és la rapidesa amb què roda la sèrie.
Va molt per feina.
Muntaven i desmuntaven en un temps que es veu que era prodigiós. Crec que també això hi ajuda allò que dèiem de les administracions, és a dir, en aquest sentit s'ha de lluar la bona feina de l'equip de l'Ajuntament, perquè realment no és una ciutat fàcil a nivell orogràfic. És una ciutat de pujades i baixades, és un barri antic amb carrers estrets, però es veu que el grau de facilitat amb què han treballat, vaja, que no semblava que fèiem... Quan hi vam anar amb el Toni dèiem, ostres, això...
Bueno, i corre la brama que l'any que ve tornen.
Clar, corre la brama, sí.
Jo crec que sí. No hi ha només pel nombre de personatges diferents, de llocs diferents, que sembla que Girona és la nova Belfast.
M'agrada molt la remagrata que porten,
sí?
Eh?
Sí? Has vist?
Sí. Posa, we are all Tyrion.
Ja te'n regalaré una.
Ah, sí, és preciosa. M'agrada. Escolta'm una cosa, quan parlem de la... Quan parlem, el normal és que pugui renovar l'any que ve, perquè a més, què ha passat allà? Qui hi havia allà?
Actors? Clar, tothom. Sí, hi ha més actors de Joc de Trons que gironins, arribats a aquest punt.
Hi havia. Jonathan Pryce.
Digues els noms dels personatges de la sèrie.
Personatges més fàcils. Bueno, Arya Stark, sí, que estava l'altre dia al Sunset fent uns...
Sí. Natalie Dormer, que no recordo el nom del personatge.
Margaret.
Això.
Qui és? També és... un lloc diferent, sí. Jamie Lannister,
aquest actor que va negar a l'agost que estigués allà pel rodatge, sinó que estava de vacances a Banyoles, que també se l'ha vist tota aquesta
després,
setmana a Girona.
L'altra cosa que és molt interessant, hi ha anat Sam i Gilly, que en principi jo no els veig...
Per tant, no és només un regne, sinó que poden ser...
Clar, és que en principi, segons hem anat veient, és Braavos per Arya, King's Landing per Jamie Lannister, entengui, per la Margaery, i Sam i Gilly suposo que aniran cap a Antigua. Per tant, estem parlant de com a mínim tres regnes diferents, per això dic que està una mica ocupant l'espai que abans tenia la sèrie Croàcia, que també era un lloc habitual.
Veurem. 9 minuts a les 12, però voleu acabar amb un comentari. Avui portem tot el matí parlant-ne, de fet a les 8 ho estrenàvem, i després quan ha vingut aquí el líder de la CUP, Antonio Baños, n'hem parlat directament, que és que avui la CUP ha continuat posant una mica d'humor a la campanya. Dic que ha continuat perquè Miquel Iceta va començar amb l'humor ballant i enfotent-se d'ell mateix, i el que fa la CUP amb el seu vídeo és també enfotre-se d'ells mateixos. I que més té una mena de reminiscències a algunes sèries de televisió. Ens porta a la memòria algunes sèries de televisió.
Algú haurà d'anar a buscar una roda o hauré de buscar la grua.
Sí, sí. No sé com anem de pressupost. Busqueta!
Ni de conya.
Home, recorda, mira, d'entrada...
La música, ja sol, ja recorda Breaking Bad.
Sí, és un Breaking Bad, és road movie, és una barreja de Little Miss Sunshine i Breaking Bad,
i
efectivament. Després, a mi em recorda també una sèrie, a més, una persona m'ha fet un tuit aquest matí, ha pensat, sí, molt ben vist, The Last Man on Earth, que és aquesta sèrie d'aquell personatge, d'aquell tio que és l'últim home a la Terra, després descobreix que hi ha una dona i una altra, i una altra, i una altra, i la veritat és que recorda aquesta, vaja, aquesta personalitat seriàfila de molts títols moderns, i sorprèn, a més més, perquè a nivell estètic hi ha una voluntat de semblar-s'hi, i com a llenguatge polític, vaja, em sembla una gran aposta. La veritat és que farà molt forat, perquè a més té una interlocució fàcil amb l'espectador, que segurament aquestes referències hi ajuden moltíssim.
Sí, a més, bueno, jove...
El primer que va començar a jugar això va ser Pablo Iglesias, fent referència a Joc de Trons, sí, constantment.
Sí, i l'altre dia Miquel Iceta en un míting feia referència a Borgen.
Borgen, sí, que és una sèrie... S'està convertint en aquesta sèrie de polítics, també, eh?
Sí, Borgen és la nova a la West.
Aviam, t'he dit que Ernest Folk, per exemple, m'ha parlat meravelles. Mira Borgen. Ui, tinc tantes per veure, que el meu ritme ha acabat, jo.
Ara, jo és que si veig un polític dient, com diuen a House of Cards, surto corrents, eh? És a dir, si la referència de ser Francis Underwood...
Parlant de House of Cards, corre per internet, per YouTube, un vídeo que podeu buscar, que es diu House of Cat, que és l'opening de House of Cards ambientat a Barcelona. Sí, fet, molt ben fet, realment, perquè està molt ben reproduït amb els noms dels nostres polítics, sí.
Ah, coi.
Ara estaria bé que això fos una sèrie real, també.
Sí, llavors, perdó, eh? House of Cards, la...
Tercera.
Tercera, quan és?
No recordo la data, però diria que és 2016...
No, la quarta, sempre.
La quarta, la quarta.
Febrer de 2016.
Primer trimestre.
Que surt en Borrall la tercera, ja, no?
Espero.
Crec que és el novembre.
Espero. Hi ha una altra cosa que no entenc. Per exemple, per la gent que fem gasto amb Blu-rays, que no tenim, i que no ni tenim ni anem al Yombi ni coses d'aquestes i tal, agrairia que anés una mica en consonància amb la...
Una mica més rapidet.
Sí, perquè, per exemple, a la cinquena de Joc de Trons segurament no sortirà fins l'any que ve.
Febrer-març, diuen.
Sí, sí.
Clar, sí, i dius, ostres, per què?
Sí, sí, perquè això és una indústria que...
Està a desaparició, sí, claríssim. És a dir, gairebé ens saludem els que anem a comprar... Els que anem a comprar... els que anem a comprar en format digital encara, en format DVD o Blu-ray, sí, i en sèries o pel·lícules, ens saludem ja i farem sopars...
I fins i tot els caixers se sorprenen, eh? Depèn de com, quan demanes per segons. No.
I és una barbaritat, que és un format de guardar i de tenir, i tot sí, plegat,
i fixa't,
està molt bé.
Els Simpsons ja no en faran més. Els ja Simpsons no van decidir, sí, que no farien més.
No donis idees, no donis idees.
I el canvi, aquest canvi, ara, a partir d'ara, pagarem una quota al mes i ho tindrem allò, al núvol, no? Al núvol, clar.
Quan, Netflix, quan arriba Netflix?
O Star Plus. O...
15 d'octubre,
sí,
no?
Sí, a través de Vodafone.
A través de Vodafone, que això...
Ui!
Que això és un punt feble bastant important.
Sí, perquè
aquí... És una guerra. És una guerra oberta, no? Si s'havien amb Vodafone per aterrar aquí, quan tenen molta sessió de drets feta a la competència, demostra que, vaja, això pot ser...
Sí, però jo crec...
Pot ser un joc, o sigui, de trons.
Perdó,
però... El merder que tenim, el tema del futbol.
Ah, sí. Sí. Sí, perfectament. Bueno, i després hi ha la història aquesta de que tindràs mitja sèrie a un lloc, l'altra mitja a l'altre, sí, aquesta mena d'històries...
Que... Que... Valdrà més estar abonats als digitals que tenir una tele de pantalla plana de 1000 metres quadrats.
Sí. Bueno, Movistar no regalava una tele.
Que vagi d'aquí a tres estudis. Sí, Movistar
no
regalava una tele.
No, regalava la tele ja directament. Bueno,
sí, regala la tele, de fet, regala la tele.
Així sona.
Reconcentrat.
Ara, en circumstàncies com aquestes, hem de dir... Ara parlarem de llibres. No marxeu!
No?
No marxeu. Perquè aquesta temporada volem donar claus perquè totes les persones que no tenen l'hàbit de llegir l'acabin tenint, i aquells que el tinguin el puguin continuar tenint amb propostes. I avui, aprofitant que som en plena campanya electoral i que queden 4 dies molt comptats per arribar a la data del 27 de setembre, parlarem de llibres i de política. Toma. Guillem Terribas, bon dia.
Molt bon dia.
Marc Artigau, bon dia.
Bon dia.
A veure, Guillem. Llibres, primer podem parlar de llibres de polítics i llibres sobre política.
Sí.
Val? Comencem per llibres, tu proposes dos llibres escrits per polítics.
Sí, perquè hi ha una anècdota, que aquests llibres que ara comentaré varen estar escrits abans que aquests polítics no sabien que arribarien a ser el que són. Número 1, o sigui, presidenciables. El primer de tots és el d'Antonio Baños, que va sortir el 2013, o més el 2013, amb l'anècdota de que no és normal en aquest país que un llibre surti directament, perdó, amb llibres de butxaca. O sigui, els llibres de butxaca normalment són aquells que han funcionat quan han estat llibres normals, i llavors perquè tinguin més vida, l'editorial els atreu amb butxaques. Però que un llibre en català surti directament en butxaca, això no passa mai.
I què vol dir?
Vol dir, per exemple, la famosa editorial Penguin, anglesa, o fins i tot Aliança Editorial, que és el llibre de butxaca, és possiblement de les millors que arriba a haver-hi. Hi ha llibres que van directament a butxaca, o sigui, que no han passat per llibre...
Perquè no confien en la tapa dura, per entendre's?
No,
o...
no, perquè doncs, creuen que és un llibre de batalla, que no cal que valgui...
Quants
20 euros?
Euros,
i que creuen que amb 20 euros, per lo que explica, per lo que proposa, doncs venguent 9
o
10 euros...
O aquí va dirigit.
I aquí va dirigit, doncs ja va bé, perquè el recorregut és molt més interessant. Això és l'opinió de l'editorial, vull dir... diu, aquest llibre crec que en butxaca funciona molt millor que no pas si el fem en gros, perquè haurem de fer molta més publicitat, molta, i en canvi en butxaca ja té la sortida habitual. Va. Doncs no és normal això en el nostre país que passi. I aquest, el de l'Antonio Baños, la rebel·lió catalana, notícia d'una república independent, doncs va sortir directament en butxaca. És un llibre que està explicat d'una manera periodística, com és l'Antonio Baños, està explicat d'una manera amena, divertida i didàctica, i amb molta ironia sobre que Catalunya ja han de passar de ser independents i hem d'anar a crear la república i ensenyar-la a tothom. Hi ha una cosa que està molt bé del llibre, que és una mena de glossari, de diccionari, perquè entenguem quan surti, doncs, què vol dir. Per exemple, Madrid amb D o Madrid amb T. Diu, Madrid amb D és la ciutat, Madrid amb T és l'acord. La diferència substancial entre ambdues és que a Madrid amb D hi viu gent i a Madrid amb T no. El primer és un lloc físic i el segon es tracta més d'un espai relacional. La gent a Madrid amb T no hi té amics ni parents. Té contactes, influències i agenda. Madrid amb T és una troca, de poder que els veïns de Madrid sospiten, en sumen, però de la qual no es beneficien, excepte els restauradors d'alta gamma i alguns locals d'oci nocturn. Madrid en té, roba. Madrid en D, li roben i li enganyen a tothom.
Fantàstic. Doncs mira, demà que serà Antonio Baños, li parlarem aquí al Món RQ d'aquest llibre. I el segon?
El segon és també d'un altre noi que estava a Europa, que doncs havia escrit llibres normals, novel·les normals, i que doncs estava a Iniciativa, estava a Europa, es diu Ramon Romeva i Rueda. I per tant aquell llibre, quan el va treure, no, encara estava a Iniciativa, estava a Europa, i va treure un llibre que es diu Som una nació europea i una carpeta incòmoda, entre parèntesis, Catalunya vista des d'Europa, editat per Rosa dels Vents fa més d'un any. Per tant, és un llibre que en Raül Romer no sabia en aquests moments, quan escrivia aquest, que seria número 1 d'una llista famosa, i per tant la gràcia és saber què opinava quan estava a Iniciativa i quan estava a Europa. Aquest llibre precisament el va venir a presentar a Girona, i una de les coses que va dir, és com a anècdota, diu, abans de la primera 11 de setembre, la que ens vàrem agafar de les mans i vàrem ocupar la via catalana, doncs ningú no parlava de Catalunya allà a Estrasburg i a Brussel·les. I l'endemà vaig ser l'home més invitat a prendre cafès perquè els expliqués què carai havia passat a Catalunya. Vull dir, com a anècdota de aquestes marxes, aquestes manifestacions que fem, doncs serveixen per alguna cosa.
La rebel·lió catalana, notícia d'una república independent d'Antonio Baños, del 2013, i Som una nació europea i una carpeta incòmoda, Catalunya vista des d'Europa, de Raül Romeva, de fa un any mal comptat.
Sí.
En canvi, no, un any clavat, perquè va ser el setembre,
del 2014.
En canvi, el Marc Artigau ens proposa llibres amb rerefons polític, eh?
Sí.
Aviam, per exemple.
Mira, així. Patas arriba. La escuela del mundo al revés, Eduardo Galeano, edicions Siglo XXI. Vale? No és tan conegut aquest llibre com Les venes abiertas d'Amèrica Latina, que és el que Hugo Chávez li va regalar a Obama, i aleshores es va disparar a Amazon, va ser un dels llibres més venuts quan feia que l'havia publicat, no sé, 20 anys o així.
Aquest sí,
no
és, tan és un llibre que sempre es ven.
Que sempre es ven. És
sempre a les llibreries.
Aquest es diu, això, Patas arriba, La escuela del mundo al revés. Per què he triat aquest? Perquè el que fa Galeano és una anàlisi a finals de mil·lenni de tota la història de la humanitat. I ho fa amb el seu estil, que són aquests poemes, que són contes, sí? Sempre amb un fons documental. És molt estimulant, perquè són relats curts, perquè parla de totes les revolucions, des de dictadures, de colonitzadors... Fins i tot el 98 ens parla d'un tal Bin Laden, l'any 98. Per tant, llegir-lo és molt enriquidor, i també veus que ja comença a donar pistes o donar senyals de cap a on anirà el nou mil·lenni.
Patas arriba, L'escuela del mundo al revés, sí, d'Eduardo Galeano.
Vull dir dues coses així finals d'aquest, sí, que és fantàstic, que té un final meravellós, que és el Derecho al delirio, que si la gent va al YouTube i posa Eduardo Galeano, veurà que apareix recitant i mateix el poema, el manifest, el programa del Barberà. I mira, et llegeixo només un conte de dos línies meravellós. Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Fantàstic, explicat. Amb dues línies ja s'entén.
Quina meravella.
Llavors, següent llibre.
Sí.
El llibre de les bèsties, Ramon Llull. Mm. Un llibre escrit entre 1287 i 1289. Ara, el Roca Sagran,
sí,
l'escriptor de Sabadell, ha fet una nova versió. Per què he triat aquest llibre? T'explico, com molt bé diu la secció, de què va. Mm. Molt ràpidament. Els animals es troben a la selva i volen triar un nou rei. Volen triar el lleó. Per què? Perquè és el més fort. Però, clar, el bou s'hi oposa, perquè diu, ostres, menges carn, ens pots menjar els altres. I el bou proposa el cavall, que menja herba. Uh-huh. I na Renat, que és el protagonista, que és la guineu, li acaba explicant que, mira, la vida, els més forts són els que han de manar, i els que mengen herba no poden manar. I a partir d'aquí, a partir d'aquesta dialèctica, és una novel·la completament política, on hi ha l'os, el lleopard, el linx, que també es proposen per ser els reis, finalment, qui és el rei és el lleó, i a partir d'aquí comença tota una trama política molt divertida. És molt fàcil de llegir, encara que estigui escrit al 1200, i molt recomanable.
I que, de fet, una adaptació al Roca Sagran,
sí, exacte.
Perfecte. Un altre llibre sobre política.
Sumissió, de l'ULB, Canagrama, 2015, escrit d'una manera meravellosa. Sí, de què va? Molt senzill. És una novel·la que ha aixecat molta polèmica, més, i molta expectació. Se situa a França l'any 2022. Mohamed Benabes, líder d'una formació islamista, derrota la candidata del Front Nacional a les eleccions presidencials. Per tant, ens trobem amb una França on el govern és islamista. I a partir d'aquí, el François, que és el narrador, un professor de literatura universitària, a través de la seva experiència, coneixem aquesta història, que és d'amor, de relació amb el sexe, perquè l'ELEB sempre té aquests problemes.
I o si... aquestes fantasies.
O aquestes fantasies, digue-li com vulguis.
Si no... les fantasies a vegades no deixen de ser problemes, eh?
Ja, no sé.
Els problemes no deixen de ser fantasies, també.
Potser sí. No ho sé. En tot cas, si no heu llegit mai l'ELEB, que és una bona novel·la per començar. Perquè és, i a partir d'aquí jo crec que ja es pot anar a les partícules elementals, que per mi és la més interessant, o la possibilitat d'una illa, bueno, o la que és fantàstic. I ja per acabar,
sí?
Anatomia d'un instante, Javier Cercas. Posem-nos d'en peus, no?
Un llibre meravellós. Aquest és un dels millors llibres que he llegit mai.
Us sabíeu que inicialment en Cercas havia fet una novel·la? Perquè Anatomia és una novel·la crònica...
Exacte, entre és això, està acabant entre...
Vull dir, està jugant, ell ja supera. Però ell havia escrit una novel·la que era d'un policia retirat, un inspector de policia retirat, jubilat, que el que havia fet era anar investigant què passava el 23F. I a base de que ell entrava a la documentació, doncs ho podia fer i tot això. I va fer una... era una novel·la. Però la va donar a llegir, la va anar rellegint i va dir, això no tira. I llavors li va venir la pel·lícula sobre Kennedy, la mort de Kennedy, la de...
JFK.
John FK. Sí. Que hi havia un leitmotiv durant tota la pel·li, que era l'assassinat, els fragments reals de sí, les imatges de l'assassinat. Sí. I ell va dir, home, jo en tinc uns també de reals. I eren les filmacions de l'entrada al 23F.
Que és com comença cada part.
I llavors, a partir, va anar a Televisió Espanyola, perquè també va dir, és molt més llarg el fragment del que ens hem vist. Dura molt més, o sigui, la versió original dura hora i pico. En canvi, sempre hem vist un fragment d'un quart d'hora o 20 minuts. I a partir d'aquí va fer la crònica. Perdona, doncs, que t'hagi...
No, fantàstic, ja està. Això, Anatomia d'un instante, que busca l'instant, analitza l'instant, quan Suárez, Gutiérrez, Mellado i Carrillo no s'amaguen sota les butaques, quan entra aquell senyor tan simpàtic amb bigoti i es veu que els va convidar tots a seure.
Pates arriba a l'Escola del Mundo al revés d'Eduardo Galeano, el llibre de les bèsties de Ramon Llull, Sumissió de Michel Houellebecq i Anatomia d'un instante del Javier Cercas, les recomanacions de llibres sobre política que fa el Marc Artigau. Deixeu-me un minut i tornem de seguida a la publicitat. Abans deixeu-me dir una altra història canviant radicalment de tema, absolutament de tema. Bé, o no, perquè també un dia en parlarem de llibres i futbol, que cada vegada n'hi ha més.
Sí. I tant, i molt bons.
Tot i que, per exemple, els anglesos amb això tenen molta més cultura que no pas nosaltres. Allà surt qualsevol jugador esportista del esport que sigui, que despunta i en faran una biografia.
Aquí també es fan, però no es venen tant.
Va, perquè és un tema de costums. Ja en parlarem d'això.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
I arribarem a les 12 en punt del migdia. Estem fent conversa sobre llibres i política amb el Marc Artigau i amb el Guillem Terribas, però fa un parell de setmanes també vau dir que avui parlaríem de la rentré.
Sí.
Què cony és això? Perdó, què és això de la rentré?
Això és una paraula francesa que els francesos sempre fan. Allò, la novel·la negra també ho treuen d'ells. Allò, la novel·la vaga també és una... I ells fa molt de temps van treure la rentré, i que volia dir allò... Tornem a començar. El setembre, després de l'agost, que no existeix, la vida no existeix i tot això, el setembre torna la vida, torna la gent a anar de bòlit, a agafar mòbils, a agafar trens, a les escoles. De fet, ahir va ser l'últim dia social de l'estiu. Ahir es va acabar l'estiu, va començar la lluita final de totes les criatures anant a les escoles, que falten els llibres i tot això. La rentré és això, que en català, de fet, seria reivindicar l'entrada.
Marc.
Jo he triat Arenes movedisses, del Mankell. És un llibre diferent dels de Mankell. Jo penso que és interessant perquè tots els que hem llegit les seves novel·les negres, fins i tot les temàtiques africanes, coneixerem un altre vessant de l'autor, perquè és una novel·la que parla d'ell, és una novel·la completament intimista. Només et diré que la primera cita és "No estaràs mai complert", i així és com ha de ser, i parla de quan li diagnostiquen càncer. Ell passa mig any a Maputo, que és la capital de Moçambic, perquè dirigeix el Teatre de l'Avenida, i l'altra meitat a Estocolm. I ens parla dels seus records, de quan era petit, de la seva infantesa, de l'Àfrica, però parla de la por a viure, parla de l'esperança, parla de la mort. Per tant, és un llibre que per tota aquella gent que vulgui conèixer qui hi ha darrere del gran novel·lista, fantàstic, i un llibre que, si no t'agrada la novel·la negra, també hi pots entrar.
I el segon?
Teatro Reunido, Arthur Miller, Tusquets, La cabra tira al monte, que diuen, no? Doncs sí. És una... Aprofitant que fa 100 anys aquestes efemèrides, doncs penso que està molt bé perquè recull des de Todos eran hijos míos, perdó, que és la segona obra que estrena amb un gran èxit a Broadway, fins a La muerte de un viajante, Panorama des del pont, que s'estrenarà aquest any al Romea. Després de la caïda hi ha les grans obres de Miller i, per tant, tenir-lo i llegir-lo és un plaer.
Teatro Reunidos, diu, d'Arthur Miller per en Tusquets. Senyors, moltes gràcies.
A servir. Així sona Reconcentrat. RAC1. Soc Sebastià Darbó, l'autèntic. A l'hora que m'escolteu, no importa. L'important és que el dissabte, diumenge, de 1 a 3 de la matinada, sintoniseu RAC1, on misteris es fa present. És l'hora del misteri, de la màgia, de l'ocult i tot el món fantàstic.
Misteris amb Sebastià Darbó.
Dissabte, diumenge, de 1 a 3 de la matinada, teniu una cita amb misteris i amb RAC1, on tots som un. Fantàstic.